Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 14 minuts, intentarem, si vostès estan en disposició d'acompanyar-nos en aquestes, diríem que 3 hores llargues, molt probablement que durarà el relat del ple municipal d'ahir, acompanyar-nos en, bé, en moltes petites coses que van ser motiu de debat i sobretot d'intervencions del públic. Afortunadament, i ho agraïm a qui s'hagi d'agrair, però és una bona cosa, el sistema de megafonia del Saló de Plens ja permet que puguem captar les intervencions del públic, i ahir era un dia on especialment el públic assistent va intervenir molt, amb algunes reflexions prou interessants pel que, en definitiva, podem arribar tots a pensar del context general. Ahir, un dia en què pares, mestres i alumnes de l'Agnès de Sitges, ahir un dia en què educadores de les llars d'infants municipals, en què membres de l'Escola Municipal de Música, pares, mares, com us dèiem, el col·lectiu de la policia, en fi, que el Saló de Plens bullia amb la presència de representants de diferents col·lectius que han estat especialment protagonistes aquests darrers dies. En qualsevol cas, era un ple, com ens deia en Joan, diguem-ne que relativament senzill en el seu desenvolupament, però que tenia, per una banda, les ordenances fiscals que van entrar per urgència, que van ser també motiu de debat en molts dels seus aspectes, i per una altra, la presència dels representants de tots aquests col·lectius que van aportar un debat molt interessant també. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, va ser una ple que crida a la reflexió, sobretot a la reflexió posterior, a partir de consideracions que es varen poder sentir, no només per part del regidor, sinó també per part del públic, d'aquella part final que es té per deferència amb els ciutadans, doncs, que vulguin exposar alguna cosa en el consistori. Doncs ahir va ser el gruix important del contingut del ple d'ahir, especialment tot el que ha envoltat el procés d'increment de les taxes de l'Escola de Música i també tot el que ha motivat la vaga que precisament avui porten a terme les educadores de les llars d'infants va ser motiu no només de pregunta en els, per part dels grups polítics de l'oposició, de fet ho va preguntar la CUP i ja es va generar doncs una dinàmica de resposta, sinó també per part dels mateixos interessats, tant responsables o educadors dels centres com també alguns pares, mares implicats. Per tant, les reflexions, aquesta reflexió sobre, per una banda, la necessitat d'una progressivitat en les taxes, per altra banda, la necessitat que, si aquestes taxes es fan progressives, no siguin extremadament deficitàries, de manera de convertir el servei en molt deficitari, i per altra banda el fet que si aquestes taxes no es fan tan progressives per evitar que siguin deficitàries, si totes les famílies que no arriben als mínims poden accedir al servei, doncs es genera aquí com un pou sense fons, en el sentit que és difícil descapdallar el que seria més just o el que doncs, les famílies que volen gaudir d'un servei, que volen doncs, que els fills vagin a l'Escola de Música i que volen que els fills doncs, assisteixin a les llars d'infants, l'ensenyament no obligatori, doncs poden o no accedir si estan per sobre d'aquells mínims a través dels quals es poden donar ajuts. Abans no passava res, però ara aquests mínims ja són molt, molt mínims perquè la gent no pot accedir a aquests ajuts i després té aquests problemes quan hi ha increments. Es van criticar també, en certa mesura, algunes formes a l'hora de doncs, publicitar o a l'hora d'establir determinats increments. Per exemple, que l'Escola de Música les matrícules es fessin amb unes tarifes i que aquestes tarifes un mes i mig més tard hagin canviat. Això també va ser motiu de controvèrsia, motiu de crítica per part dels doncs, assistents en el ple municipal. Bàsicament, no es va arribar a més conclusió que la necessitat de continuar un cert diàleg tant amb uns col·lectius com amb els altres, doncs, per tractar de minimitzar al màxim les afectacions a causa d'aquests increments.
Comencem pel començament, la visió del Saló de Plens.
La visió del Saló de Plens era un Saló de Plens que ja acollia tot de nens, nenes, pares i mares i doncs professors i professores de l'Escola Agnès de Sitges. Van ser els primers. De fet, es varen manifestar abans de començar el ple a la plaça de l'Ajuntament. Varen entrar i l'alcalde va tenir la deferència, doncs especialment per la canalla, que poguessin participar com si estéssim al final del ple.
D'acord, és a dir, d'intervenir de bon començament.
Ah, exacte, i per tant, doncs, el ple va començar amb unes veus d'infants que varen llegir, molt ben llegit, un manifest en el qual doncs reclamaven que d'una vegada per totes es tirés endavant la construcció de l'escola. Van lamentar doncs la situació en la que està el pati de l'escola, la situació en la que estan els barracons, la situació en la que no poden tenir ni aula de música ni aula d'informàtica. És a dir, doncs, tot una sèrie de greuges que doncs, al llarg dels anys han anat rebent promeses, però doncs, quan la cosa semblava que tirava endavant s'ha tornat a aturar. Escoltarem, per tant, primer doncs, una representant, entenem que era una representant de l'AMMA, que donava la paraula a dues nenes que sentiran, van llegir perfectament doncs, un manifest que han elaborat des de l'escola.
Hola, bona tarda a tots. Pues això, som l'Associació de Mares i Pares de l'Agnès de Sitges i amb aquests nens us hem vingut a portar dos regals. Un regal que ara us donaran, que és un calendari on es veu la nostra situació diària, per si algú encara no la coneix o no la té present, on denunciem totes i cada una de les mancances més importants que tenim. I la segona és la carta als Reis que han fet els alumnes de quart i cinquè de l'escola, que són els que la van inaugurar, van fer P3 i P4, i que malauradament, i tal i com està la cosa, acabaran tota la seva educació infantil i primària en barracons si no hi posem remei abans. Han fet aquesta carta als Reis i penso que és important que la sentim. La llegeixen dues nenes de quart.
Estimats Reis Mags, som els alumnes de l'Escola Agnès de Sitges. Us volem demanar una cosa molt especial que fa temps que necessitem per arribar a ser encara més feliços. La nostra escola no és una escola com la que tenen els altres nens, ja que no té un pati gran on jugar tots junts i fins i tot hem de fer torns. El nostre camp de futbol està ple de pedres i totalment inclinat. Com és de sorra, rellisquem i ens fem mal molt sovint. Les xarxes de les nostres porteries han estat sempre trencades. Bàsquet? Què és això del bàsquet? Nosaltres no hem tingut la sort de conèixer aquest ni altres esports, ja que no disposem de cistelles i altres accessoris per practicar-los. Les nostres aules són petites. A l'hivern ens morim de fred i a l'estiu ens desfem de calor. No tenim gaire espai per penjar els nostres treballs de classe. Les parets tenen forats per on veiem i sentim els nostres companys de les altres classes.
Ens agradaria tenir una aula de música, amb instruments, una sala d'informàtica on no haguéssim de compartir un ordinador cada dos nens, ni partir el grup perquè no hi cabem. Un gimnàs amb més materials i vestuaris, una aula de plàstica, una aula d'idiomes, una zona de joc infantil, una aula per fer joc simbòlic, una sala de mestres més gran, un despatx on puguin rebre els nostres pares i mares, lavabos, un hort, una aula d'audiovisuals, un menjador on hi capiguem tots i no ens calgui fer tres torns. Nosaltres, els grans de l'escola, sempre dinem a les dues de la tarda. Un menjador amb cuina pròpia, on es pugui fer el nostre menjar. Una sala polivalent on poguéssim celebrar i compartir amb les nostres famílies les festes. i sobretot una cosa que l'any que ve ens trauran, la nostra biblioteca. I és que sabeu que un... una cosa, estimats reis? Ja portem 7 anys esperant, estem en barracons. És que nosaltres no som nens com els altres, és que no ens mereixem una escola digna, és que nosaltres no mereixem ser feliços. Aquest any ho volem demanar de tot cor, volem demanar un desig molt especial. Canviem joguines per una escola nova. Desitjant que arribi la nit de Reis i el nostre desig es faci realitat, ens acomiadem, amb molta esperança i il·lusió, els alumnes de 4 i 5è de l'Escola Agnès de Sitges.
Moltíssimes gràcies als representants de l'Escola Agnès de Sitges. Com sabeu, la vostra reivindicació també és una reivindicació del poble de Sitges i també d'aquest Ajuntament. Els representants vostres de l'AMPA saben que portem mesos lluitant de forma conjunta per intentar que aquesta realitat sigui possible el més aviat millor. Per tant, aquest continua sent el nostre compromís i també continua sent la nostra lluita. I a vosaltres el que us puc dir és que, com sabeu, el dia 5 vindran els Reis a Sitges. El meu compromís és que aquesta carta, a part de que ho pugueu fer vosaltres també, doncs en nom de l'Ajuntament, nosaltres també la farem arribar als Reis d'Orient. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Deu i 26 minuts, altra cosa no, però com llegien aquests nens?
Sí, va quedar tot el saló de plens, doncs ja no es podia tallar el silenci.
L'ambient, pel que diuen i per com ho diuen. En representació dels alumnes de 4 i 5è de l'Escola Agnès de Sitges, en aquesta figurada carta als Reis, que tant de bo ses majestats escoltin un moment o altre.
I no va ser l'única aquesta presència, també just a l'inici del ple, entre una quinzena i una vintena de membres del Sindicat de Funcionaris de Policia també van fer acte de presència amb unes samarretes negres, van estar una estona, uns 5 minuts aproximadament, i després al cap d'això, cap d'aquests 5-10 minuts, van repartir uns manifestos en uns papers grocs i van marxar del saló de plens.
No es va fer cap intervenció pública en aquest cas. Els llegim, però, un manifest que van deixar aquests representants del Sindicat de Funcionaris de la Policia. Textualment, aquest és el contingut del manifest que es va deixar. Manifest dels policies locals. Senyors regidors del ple municipal de Sitges, la situació socioeconòmica actual és molt greu, ja ho sabem. Del que no estem ben segurs és si s'han adonat que per aconseguir una sortida digna d'aquesta crisi que pateix especialment el nostre Ajuntament, en grandíssima part ocasionada per la seva mala gestió, hem de treballar tots junts sense discriminar a ningú. L'Ajuntament de Sitges som tots, vostès i tots els empleats municipals. Hauríem de ser un equip i amb les seves accions unilaterals, sense comptar amb nosaltres i volent carregar tot l'esforç econòmic a les famílies dels empleats, vostès s'estan equivocant. Les solucions tothom les té molt clares i no passen forçosament per la rebaixa salarial ni acomiadaments massius, que seria l'opció fàcil per vostès. Amb majúscules, el paràgraf que segueix. No us atreviu a prendre les mesures que heu de prendre i dins d'aquesta manca d'autoritat o de principis voleu fer pagar-ho tot als empleats municipals i a les seves famílies. Ara ja amb text normal, sembla que només vulgueu escoltar els privilegiats propers a vosaltres i que menyspreeu a la resta, ignorant els sindicats no afins, els tècnics, els caps i a tothom. Senyors, ja no sou a l'oposició. Escolteu-nos els empleats amics i els no tan amics, que aquí molts venim a treballar no a fer política o trepar. I de ben segur que us podem oferir molt bones idees per tal que la gestió econòmica sigui molt més eficient, sense haver d'acomiadar a interins ni haver de fer retallades als sous. El manifest continua. I centrant-nos en el nostre col·lectiu, senyor Batlle, digui clarament què us ha fet aquesta policia local i quina mena de càstigs més ens esperen. Què li ha fet aquesta policia local perquè ens posi els dos regidors que ens ha posat? Sabent que és antinatura posar un agent a sobre, a punt de jubilar-se i sense cap formació acadèmica policial, com a regidor de la policia local, per sobre de tots els que li han donat les ordres sempre i d'aquells companys amb els que he tingut conflictes durant anys o amistats especials. Què hem de fer perquè ens assigni un regidor imparcial i objectiu que deixi de destruir el poc ambient laboral que queda i deixi de generar conflictes? com poden eliminar la policia comunitària d'un dia per l'altre sense informar ningú, sense consultar tècnics ni sindicats, sense respectar el que preveu l'acord dels empleats, encarint el pressupost, doncs ara cobraran més els torns i deixant menys policies al carrer als horaris comercials i de major afluència de ciutadans? En què estan pensant els regidors Castillo i Carretero, o qui els està assessorant des de fora de la prefectura, a la que constantment marginen, com ha quedat demostrat en totes les decisions que afecten el nostre col·lectiu? El manifest continua assenyalant de nou els regidors Castillo i Carretero i dient: encara aquests regidors no han intercanviat paraula amb els representants d'aquest sindicat, que compta amb més de la meitat de la plantilla afiliada, 52 afiliats. Ni paraula. Paraula que ja no volem intercanviar amb aquestes dues persones. Per què vostès proposen reduir-nos el sou un 15%, el doble que la resta d'empleats? I finalitza el comunicat amb un: què li hem fet, senyor Batlle? Encara no hem cobrat ni els dies treballats a Carnaval, ni a les festes majors, ni als serveis extraordinaris de tot l'any 2011, ni els que el seu regidor, començar l'estiu, ens va demanar en assemblea que, si us plau, realitzéssim. Ni les assistències als judicis, ni les dietes de cursos del 2010 i 2011, ni de vigilància de la venda ambulant, etc. Deveu molts milers d'euros als policies, als que voleu prema encara més, sense cap tipus de diàleg previ ni contemplacions, quan estem treballant 75 hores més que la resta d'empleats municipals, quan treballem 3 caps de setmana de cada 5, quan no podem demanar vacances a l'estiu més enllà d'una setmana, quan hem de treballar de forma obligada gairebé tots els festius. Vostè, majúscules ara, ens ho agraeix, tornem a les minúscules, dient que hem de tenir un quadrant més dur encara amb el que treballem més festius i més caps de setmana i un 15% menys de sou, i finalitza el text en majúscules de nou. Només volem treballar i tenir un regidor a l'alçada de Sitges i dels seus ciutadans. Uns ciutadans que haurien d'estar molt per sobre d'un acord polític que permeti els desgavells d'aquests dos regidors a la policia local. I amb caixa més alta, reaccioni, senyor Batlle. Tot això abans de començar la sessió de ple. Bé, la sessió podia començar i mentrestant els assistents podien llegir aquest manifest que havien deixat els membres del sindicat de funcionaris de la policia.
Sí, de fet ja havia començat la sessió.
Ja havia començat la sessió, eh? És a dir, diguem-ne que tothom s'ho podia llegir en qualsevol moment. Fet aquesta prèvia, abans de començar el ple, com ens deia en Joan, en acabar els precs i preguntes hi ha tota l'altra càrrega, diguem-ne, l'altra càrrega social, com ho va definir en algun moment en Joan, aquest bany de realitat que també va pujar les escales de l'Ajuntament per arribar al Saló de Plens. Per on comencem, Joan?
Doncs bé, comencem en ordre cronològic com sempre. El primer dels punts de l'ordre del dia era l'aprovació d'organització municipal en àrees, regidories i departaments, va dir Magí Almirall, regidor de Recursos Humans i Organització, que és un pas més en la nova organització municipal després de la supressió dels directius, en la qual doncs es fixen àrees, departaments, serveis i contractes. David García va demanar que es deixin de canviar contínuament l'organigrama i que es deixi també tot plegat. Igualment considera que hi ha massa departaments. Magí Almirall va respondre que s'han reduït els 28 departaments a, no ho vam apuntar bé, però aproximadament uns 17, i també s'ha fet un esforç de simplificació passant de 7 àrees a 3, i va considerar que la rebaixa només amb caps d'aquest decrement del nombre d'estructures dintre de l'organització municipal, doncs sí que permet l'estalvi. Escoltem les consideracions que es feien al voltant d'aquest punt.
Bé, portem un dictamen que és un pas més en l'evolució de l'organització municipal, un pas cap a una organització que provoca un important estalvi, que provoca una simplificació i claretat de l'organització i que optimitza el treball a dintre l'Ajuntament. Aquest és el pas de l'organització per àrees, departaments i serveis, però més enllà de les àrees, departaments i serveis, en aquest dictamen també podem trobar els contractes, les regidories que tenen la responsabilitat dels contractes, de manera que hi ha una visió global de la feina i dels serveis que dona aquest Ajuntament. Els deia que és un pas més i que amb això avancem des de la feina que vam fer de supressió de la posició de directiu públic, la feina que vam fer en el ROM, doncs ara portem a ple l'organització municipal i així anirem avançant. Per nosaltres una organització és una cosa flexible, és una posició en la qual ara trobem òptim el treball, però no vol dir que sigui la posició definitiva. Per suposat, doncs anirem fent millores i evolucionant durant els anys, però ja es veu que aquesta organització té un enfocament clar, com deia, cap a la simplificació, cap a l'optimització del treball a l'Ajuntament. Gràcies.
Gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Escolar Ortiz, no? Senyor David García té la paraula.
Bona tarda, senyor alcalde. Perdoni la veu, però estem enregullats i mig encostipats, eh? No, jo només li volia fer una pregunta, independentment de la resposta doncs, del regidor corresponent. És que han vist que el Departament de Contractació i Compres depèn directament de Via Pública. Llavors, la nostra pregunta era, hem d'entendre que a partir d'ara les empreses que donen serveis a benestar social, educació, a les de lleure, tecnologia o qualsevol altre departament es contractaran des de Via Pública?
Li contestarà el senyor Magí Almirall.
Sí. Bé, com saben, el Departament de Compres és un departament que dona suport a la gestió que fem totes les regidories. Per tant, en el Departament de Compres no recau la responsabilitat en si de la compra. La responsabilitat de la compra recau en cada regidor i en cada regidoria. El que passa que portem el Departament de Compres de forma centralitzada per optimitzar el treball a l'Ajuntament i a la vegada el situem en la regidoria de Via Pública perquè doncs, tenim un conjunt de compres, de contractes que estan en posició molt delicada que ens interessa l'experiència i el treball i que són de l'àmbit de Via Pública i per tant volem portar-ho en aquesta regidoria.
Gràcies.
Gràcies, senyor Mirall.
Continuo.
Senyor García, pot continuar. Sí.
A veure, no, independentment d'això, l'únic que volíem fer, doncs, un petit comentari. Evidentment, parlàvem dels directius que ja van desaparèixer amb el ROM. El ROM encara no ha estat aprovat definitivament, però en qualsevol cas sí que és veritat que cadascú es pot organitzar com vulgui, però home, constantment que ens vagin dient que és per fer l'estalvi, jo crec que no sigui així. És a dir, jo he comptat, no ho sé quants n'havien abans, però sí que he comptat més de 17 departaments, més de 13 regidories, més de 30 serveis, o sigui, més de 29 serveis, concretament 30 serveis, a més la de secretaria, la d'intervenció, la de tesoreria. Evidentment el nostre vot serà abstenció, perquè vostès us poden organitzar com vulguin, però deixar doncs, aquesta constància de tants departaments. Gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyor Almirall, té la paraula.
Bé, jo creia que eren coneixedors de com estava aquest ajuntament anteriorment. Li diré que aquest ajuntament tenia 28 departaments i que en aquest moment hem passat a 17. Em sembla que és un canvi prou significatiu. Tenia 7 àrees i en aquest moment les hem passat a 3. Està molt clar l'aposta que està fent aquest govern. Per suposat, amb els números absoluts, algú pot considerar que n'hi ha molts que n'hi ha pocs. En els números relatius, és a dir, com ha canviat això, està clar que l'esforç és molt clar cap a simplificació i estalvi. Sí.
Gràcies, senyor Mirall. Alguna paraula
sí,
més?
Sí,
senyor David García, l'última intervenció. Gràcies.
Gràcies. Està clar que les competències que té l'Ajuntament són les que hi ha, està claríssim, però malgrat hi hagi aquesta reducció important de departaments, no sé on és l'estalvi. Deu estar amb les persones que despediran o les persones que deixaran de fer el servei, però el que està clar és que les funcions o les competències són les que hi ha, independentment de que vostès facin una organització o no, o d'una manera determinada o una altra. Però està clar que l'estalvi, evidentment, ho poden ajuntar o no poden ajuntar, però l'estalvi no el veiem nosaltres. Gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyor Almirall, l'última intervenció.
Sí, bé, l'estalvi és molt clar. Si vostè té 7 caps d'àrea i ara no en té cap perquè hi ha 3 àrees i estan liderades pels regidors, doncs ens trobem que hi ha 7 sous de caps d'àrea que deixen d'existir. Després, si vostè té 28 departaments i ara n'hi ha 17, està clar que hi ha un estalvi de sous i la suma d'això és mig milió d'euros, que no és cap tonteria i que ha d'ajudar a l'Ajuntament a tirar endavant temes molt prioritaris com els que hem vist avui.
La reorganització de l'Ajuntament i les seves conseqüències en l'àmbit econòmic, fruit d'aquest debat entre el portaveu del PSC, David García, i el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall.
A continuació, es varen aprovar diversos convenis entre l'Ajuntament i diverses entitats, l'Associació Teatral, els Pastorets, també l'Associació Concertante, el Sitges English Theatre Company, la SAC, Sitgetana de Cultura i Animació, el grup d'estudis Sitgetans i la colla jove de Castellers de Sitges. En aquests dos últims casos, l'aprovació del compte justificatiu i el reconeixement de l'obligació del 20% restant de la subvenció. De fet, posteriorment a la torn d'urgència també va haver la justificació del compte de Joventuts Musicals i pel torn d'urgència també es va demanar per unanimitat la concessió de la Creu de Sant Jordi a l'Institut d'Estudis Penedesencs. Entre altres dels aspectes que es portaven en el ple d'ahir, va haver l'aprovació de la proposta de calendari de les sessions plenàries. Ens crida l'atenció que hi ha dues sessions plenàries previstes per dies que no són dilluns. Concretament, el ple del febrer, que es traspassa a dimecres, el 29 de febrer.
Passat Carnaval ja.
Passat Carnaval. Entenem que aquest ha de ser el ple dels pressupostos i que el govern ha volgut allargar al màxim el termini per la presentació dels pressupostos, i també el ple de l'abril, que en lloc de fer-se el dia 23, es fa el dia 24 d'abril, entenem que perquè no coincidís amb Sant Jordi, i aleshores es traspassa de dilluns a dimarts. També es va aprovar una modificació de designacions de representants de la corporació en la Comissió Informativa de Promoció de la Vila, la de Comptes, la de Revisió del Pla General, la de Turisme de Sitges i la Societat Sitges Model 21. Es varen aprovar un expedient de modificació de crèdit i un altre reconeixement extrajudicial de crèdits, i es va portar a ratificació els acords de Junta de Govern per la cessió de l'espai del Centre d'Empreses Creatives a de fet, 8 empreses i 7 espais: a Natalia Tseries, a Xuco SL, Bebelity SL, Topic Guide SL, Unidrive SL, Pas Gràfic SL, Mercè Rafec Escudina i també Counterpoint SL. Són les empreses que han passat a formar part d'aquest centre d'empreses creatives. De fet, va explicar el regidor Ferran Ignasi Llombart el procés de creació, d'adjudicació d'aquests espais. La CUP, Òscar Ortiz, va preguntar què passarà si Sitges Model 21 desapareix, i fins i tot si el centre de disseny passa a no ser de l'Ajuntament. Ferran Inés Llompart va respondre que això s'ha contemplat, que en qualsevol cas els costos anirien a càrrec de l'Ajuntament, i que però que espera que no haver d'arribar en aquesta situació. Però en qualsevol cas, en els convenis amb les empreses, això, aquesta contingència també es contemplaria. I per últim, també ja en el torn d'urgència, es va portar el que havia de ser el punt de pes del ple de desembre, les ordenances fiscals. Les ordenances que va explicar el regidor Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, fent consideracions sobre la resposta a les al·legacions. S'han presentat 67 al·legacions per part de 9 entitats i organismes i partits polítics. Jordi Mas va agrair a tots i va demanar disculpes per la premura del temps. De fet, es va fer una comissió informativa especial la setmana passada per poder parlar d'aquest punt i poder-lo portar a aprovació en el ple d'ahir dilluns. Va dir que de les 67 al·legacions, unes s'havien desestimat perquè no tenien fonament jurídic, unes altres perquè simplement l'equip de govern no les contemplava, i altres l'equip de govern les va trobar encertades i les van estimar en algun cas parcialment. De fet, només dues que havia presentat la CUP: una perquè les famílies monoparentals tinguessin els mateixos drets que les famílies nombroses, i una altra perquè hi haguessin bonificacions per les empreses que creessin ocupació estable. De fet, la CUP havia demanat això, i havia demanat també que es gravés amb un recàrrec aquelles empreses que destruïssin ocupació. En aquest segon cas, Jordi Mas va respondre que legalment era impossible el que sí que pot fer l'Ajuntament és donar bonificacions, però en cap cas gravar aquesta situació. Jordi Mas va considerar que en qualsevol cas l'objectiu de les ordenances és que pagui qui utilitza el servei, tot i que mai l'usuari ha de pagar tot el cost del servei, i l'IBI va posar com a exemple només pujar el 3% de l'IPC. L'oposició va criticar diversos aspectes. Per una banda, Òscar Ortiz va dir que la CUP havia presentat les seves al·legacions tenint en compte, per una banda, les problemàtiques socioeconòmiques. Va dir Òscar Ortiz que en el futur caldrà incrementar de manera important els serveis socials de l'Ajuntament, i també especialment preocupats en el tema de l'educació, sobretot els increments que hi ha hagut tant a les llars d'infants com a l'escola de música, doncs va demanar que, per exemple, els increments de les llars d'infants fossin progressius, en lloc d'un 30%, un 15% ara i un 15% passat l'estiu, i també per la creació de l'ocupació de qualitat, i precisament és una de les al·legacions acceptades, aquesta rebaixa de l'IAE a les empreses que contractin. David García, del PSC, va dir que en aquest procés només el seu grup només havia pogut parlar una vegada amb el regidor. Entenc que la pujada és molt elevada, i que només s'hagin tingut en consideració dues de les 67 al·legacions presentades, doncs és un bagatge escàs després de la feina que han fet, doncs, partits polítics i associacions. Considera que, per exemple, les pujades de l'aigua, de la llar d'infants o de l'escola de música són massa elevades, i que si, a part, les al·legacions que ha presentat el PSC en cap se n'ha tingut en compte, doncs va anunciar el vot desfavorable. El PSC entén que qui ha de pagar més no és qui més utilitza, sinó qui més té. I aquesta és la principal divergència entre el govern i l'oposició. Òscar Ortiz, de fet, també va demanar aquesta progressivitat en el preu dels serveis i les taxes municipals. A partir d'aquí, Jordi Mas va dir que el model sempre és millorable i que cal parlar-ne, i de fet es va comprometre a començar a treballar les ordenances del 2013, doncs molt més aviat, i intentar arribar a acords amb les diferents formacions polítiques. I va considerar que el PSC, que les pujades de les taxes van per pagar el deute que es va crear l'anterior equip de govern. A partir d'aquí, David García va demanar la paraula per Rafael Roig en resposta a aquesta consideració. I Rafael Roig, com a regidor i antic regidor d'Hisenda de l'antic equip de govern, va dir que durant tota la legislatura l'argument del com ho hem deixat serà recurrent, però va revelar que l'Ajuntament estava pendent d'una sentència i que aquesta sentència ferma del Tribunal Suprem permetrà cobrar 7 milions d'euros d'endarreriments i 700.000 euros d'ingressos anuals, el que permet rebaixar el deute corrent un 30%. Va considerar Rafael Roig que, doncs, tenint en compte aquesta bona notícia, es podia haver tingut més en consideració a l'hora de rebaixar i de no fer pujades tan elevades en determinats serveis.
Gairebé això va propiciar un debat dins del debat, no?
Exacte, va propiciar un debat dins del debat. De fet, no es va parlar en cap moment de què fa referència a aquesta sentència. Aquest matí ho hem preguntat, ens han explicat que es tracta d'una del IAE d'unes pedreres, d'unes instal·lacions d'extracció que hi ha Sitges. Hi havia divergències sobre qui l'havia d'assumir i sobre com s'havien d'abonar, i finalment, doncs, després de diversos processos judicials, la raó final ha estat de l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament podrà cobrar això en positiu. En qualsevol cas, Jordi Mas va dir que aquests diners, fins que no estiguin a la caixa, no es poden contemplar, i per tant, doncs, no es poden fer volar campanes per aquest ingrés. I per altra banda, També des de l'equip de govern es va considerar que aquesta sentència és favorable, però que ja l'Ajuntament està immers en diversos procediments judicials que molts d'ells és possible que no siguin favorables, i un exemple d'ells és el tema aquell de Ratpenat, que va sortir en el ple de fa un parell de mesos, i que doncs, en compliment d'aquesta sentència s'està buscant una zona verda a Campell. De fet, després una de les preguntes que es va fer en el ple per part d'un dels veïns de Campell va expressar, doncs, de les cases del Sort, perdó, va expressar doncs, la seva preocupació per el fet de que es destinés una zona del seu barri en aquest rescabalament. Elena Redondo va dir que el que es va dir en el ple de fa dos mesos ara ja no està tan clar i que s'està continuant estudiant, però en qualsevol cas aquest és un exemple d'una sentència desfavorable per l'Ajuntament. Miquel Forns va respondre que no es poden agafar només les sentències favorables perquè també n'hi haurà de desfavorables, i per tant doncs, aquestes bones notícies sempre acaben sent relatives. Aquest és, diguem, aquest debat paral·lel dintre del debat de les ordenances que es va tenir en consideració. Lluís Mercè va fer una explicació pormenoritzada de la negociació que s'ha portat a terme amb l'empresa Sorea, amb l'empresa de les aigües, que ha permès un increment inferior al que inicialment pretenia l'empresa, i Vinyet Lluís va explicar que en el cas dels increments de l'Escola de Música, l'Escola de Música no s'havia pujat l'IPC des del 2007, en canvi es va permetre la pujada que la concessionària va establir-se en el seu moment. Ara hi ha hagut un 30% de descens de la subvenció de la Generalitat, i per tant doncs, s'ha hagut de regularitzar. El debat sobre l'Escola de Música després va sobreviure.
Ens el guardem, eh?
Perquè és un debat que després la CUP també el va treure en el seu torn de preguntes, i després també van participar representants de l'Escola de Música en el torn de preguntes.
O sigui, aquí es va apuntar, però després es va desenvolupar.
Jorge Carretero va demanar a Rafael Roig al principi de la prudència, doncs perquè aquesta sentència és favorable, però poden haver altres sentències que no ho siguin tant de favorables. Òscar Ortiz va explicar també que no li havia agradat el procediment que havia portat a la aprovació d'aquestes ordenances, per una banda per la premura i per una altra banda perquè no vagin les ordenances lligades amb els pressupostos. Entén que el 2012 els pressupostos han de ser participatius, i doncs va utilitzar el concepte de la fiscalitat progressiva. La resposta va anar a càrrec de l'alcalde. Miquel Forns va dir que estava d'acord en el concepte de la fiscalitat progressiva sempre i quan no fos excessivament gravós per l'Ajuntament. Per què? Doncs perquè si la fiscalitat progressiva fa que els que estan exempts són els que utilitzen el servei, l'Ajuntament deixa d'ingressar per un determinat servei i es converteix en extremadament deficitari. I a partir d'aquí, doncs, Miquel Forns va entendre el concepte de la fiscalitat progressiva, però va dir que no es pot aplicar
diguem, des d'un punt de vista així, fil per randa,
genèric, perquè doncs, aleshores l'Ajuntament deixaria de tenir ingressos per determinats serveis que afecten precisament a les persones que,
és a dir, si tens moltes persones que poden pagar el servei, doncs podràs sostenir el servei també per les persones que no ho poden pagar. Però si no tens massa persones que puguin pagar-te el servei no hi haurà manera de poder tirar endavant.
Es generaria un servei insostenible. Això encara va generar, després del ple, ho sentirem també, una consideració d'una mare sobre el fet que ho entén perfectament que la gent pugui tenir, la gent que no té gaires ingressos pugui comptar amb uns ajuts, però hi ha gent que està en aquest llindar i que no compta amb ajuts i que també necessita accedir al servei.
Ens deies que va ser una de les intervencions més colpidores d'ahir, no?
Efectivament. I bàsicament doncs, el debat es va tancar aquí. Va dir Miquel Forns que ara estem com estem, hem posat el fre de mà, i les ordenances, això sí, ens responen, entén Miquel Forns, a criteris de justícia social.
10:53. Com comprendran, no és fàcil resumir tot un debat que posa sobre la taula ordenances fiscals, 67 al·legacions a les ordenances fiscals, dues al·legacions de les 67 aprovades finalment, presentades per la CUP, i el debat afegit, dins del qual, com ens deia en Joan, hi ha aquesta qüestió dels 7 milions d'euros que a l'Ajuntament, bé, no li han caigut encara, però suposadament a partir d'una sentència judicial l'Ajuntament tindrà aquest ingrés, 7 milions i 700.000 per any de l'IAE, d'una de les explotacions d'àrids del nostre terme municipal. Per on comença aquest debat, Joan?
Doncs amb les consideracions del regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
S'han rebut, en aquest punt, les al·legacions procedents de diferents entitats, de diferents empreses, diferents col·lectius, a les quals des d'aquí òbviament volem agrair que hagin fet aquest esforç real de treballar-les, de llegir-les i de proposar alternatives, sempre òbviament en el benentès que tothom vol i ha de defensar els seus interessos legítims i, per tant, en definitiva, presentar i opinar sobre les coses que ens convenen a tots. Han estat en concret 9 al·legants, 9 entitats que han al·legat, que han inscrit abans del dia 7 d'aquest mes un total de 67 al·legacions i volia fer referència expressa als al·legants per tal de fer aquest reconeixement, els dos grups de l'oposició, tant la CUP com el PSC, les diferents associacions professionals i sectorials com el Gremi d'Hostaleria de Sitges, l'Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, l'Associació de Parellistes del Mercat, l'Associació de Veïns del Poble Sec, i dintre l'àmbit educatiu, tant des de l'AMPA Moixiganga, l'empresa i el Consell Escolar de l'Escola de Música. A tots ells, realment gràcies, perquè d'aquesta manera intentem fer entre tots un Sitges millor. També vull, en definitiva, fer referència als serveis tècnics municipals, els professionals de la casa, que han preparat, val a dir, a contra i al rellotge, tots els informes tècnics corresponents, tant de l'àmbit de la intervenció com de l'àmbit dels diferents serveis, de l'educació, de la via pública, de la promoció econòmica, que han estat treballant sobre aquestes ordenances i sobre les seves al·legacions. El fet de que el ple el dia d'avui sigui aquest dilluns, el dilluns 19, i no el darrer dilluns del mes, òbviament ha fet que aquest punt hagi anat per urgència, ha fet que aquest punt realment no seguís els tràmits habituals en quant al temps d'una tramitació. Malgrat això, dijous passat vam celebrar amb els grups de l'oposició una reunió extraordinària on se'ls va informar dels informes de la intervenció general sobre les al·legacions, i en qualsevol cas el que vull fer sobretot és demanar disculpes per la urgència, per la premura de temps, però creguin-me que no s'ha pogut anar més ràpid del que s'ha anat. Sobre les al·legacions, i realment per no cansar-los amb les 67 al·legacions, he fet unes categories, unes consideracions sobre els diferents tipus d'al·legacions que, en certa manera, permetran explicar millor, permetran mostrar quina és la posició del govern en aquests casos. En un grup d'al·legacions, en un grup, primer grup d'al·legacions, el govern, i així ho han reflexat els serveis de recursos financers de la casa, trobem que no hi ha una fonamentació legal, no hi ha una empara suficient per tal de que aquestes al·legacions tirin endavant. Hi ha coses que a vegades la llei no contempla, la normativa no contempla, i per tant, des del punt de vista del govern, des del punt de vista de l'Ajuntament, difícilment ho podem aprovar o podem aconseguir. Hi ha un segon grup d'al·legacions que es basen sobretot en una diferent opinió respecte al govern de la vila, una diferent opinió que en molts casos, òbviament, no hem considerat pel fet de que l'opinió que es reflexa a les ordenances és l'opinió del govern, és una opinió fonamentada en uns informes econòmics i financers, i per tant, diguéssim, no havia una mica lloc a canviar una opinió que s'ha format en els darrers mesos. Hi ha un tercer grup un tercer grup d'al·legacions que són purament, formalment són sol·licituds, són comentaris, són recomanacions, són desitjos, que en definitiva tot aquest grup tenen altres vies, tenen altres formes de fer arribar al govern i òbviament encoratgem els diferents grups que en aquests casos això arribi al govern d'una manera que toca, ja sigui la Junta de Portaveus, ja sigui a través dels diferents consells de participació que té el nostre municipi. Finalment, òbviament, hi ha unes al·legacions acceptades, hi ha unes al·legacions que el govern ha reconegut acceptades. Fonamentalment, són al·legacions, pensem que molt constructives, són al·legacions positives que el govern ha considerat. En aquell moment, el moment de la preparació de les ordenances, en aquell moment certament no hi vam pensar, i és bo que durant aquest procés s'hagin presentat per tal d'introduir-les en el nostre text tributari, el nostre text de política tributària. En definitiva, cada entitat, cada persona interessada rebrà òbviament el detall, tots aquests fulls que ara no vull reproduir perquè ens estaríem aquí molt d'estona, el detall dels informes. S'han desestimat, per tant, els grups, per dir-ho així, els tres primers grups d'al·legacions que he comentat abans, i les que hem estimat són dos bonificacions, podríem dir, jo pensem que realment força interessants, que ha presentat el grup de la CUP, en la qual una va dirigida a bonificar les famílies monoparentals en diferents ordenances. Aquí val a dir, deixi'm fer un parèntesi dient, que a l'edició d'aquest any, a les ordenances 2012, només es poden contemplar, ja que així ho diu l'al·legació, malgrat que això probablement serà fruit i ens comprometem a que sigui fruit de canvi d'evolució en les següents ordenances, una bonificació equiparant les famílies monoparentals amb les famílies nombroses en els casos que ja existia bonificació per a les famílies nombroses, com és el cas de l'Escola de Música. En el cas de l'IBI, certament no s'ha pogut incorporar aquesta bonificació pel fet que l'IBI i totes les seves bonificacions estan molt regulades per la normativa vigent i no se'ns permet fer canvis que no estiguin contemplats a la llei. Per tant, en aquest cas, de moment, no es poden incorporar. Malgrat que, com ja vam dir a la reunió informativa, estem certament oberts a que l'equiparació de les famílies monoparentals i les famílies nombroses gaudeixi d'un mateix tracte, gaudeixi d'una mateixa bonificació. La segona al·legació que s'ha estimat és una bonificació a les empreses que creïn ocupació estable, és una bonificació a les empreses que augmentin el número de treballadors. En aquest cas es bonificarà amb un 50% de l'IAE i, en definitiva, s'ha contemplat aquella opinió del grup de la CUP que en aquest sentit es va presentar. Bàsicament, per acabar, jo només vull dir que com ja vam dir en el ple que es van presentar les ordenances el passat octubre, aquestes ordenances precisament van en la línia d'una major justícia social, entenem nosaltres. El fet de que contribueixin amb un petit major grau als usuaris d'un servei fa que, en definitiva, la gent que paga impostos de manera generalista a Sitges contribueixi menys. Per tant, en certa manera, equilibrar aquest diguéssim, desequilibri econòmic que hi havia en molts serveis, el que fa és, en definitiva, que pagui una mica més aquella persona que utilitza el servei en contradicció o en oposició a la gent que no utilitza el servei. Per una altra banda, dir que mai en cap cas els serveis estan coberts al 100% pels usuaris. Òbviament, l'usuari mai paga el cost total del servei, amb la qual cosa l'Ajuntament, que no deixen de ser tots, tots Sitges, sempre contribueix en una certa part al dèficit que existeixen amb els serveis avui en dia. I finalment, fer un esment important sobre el tema de l'IBI, el gran impost generalista d'aquest municipi, l'impost que realment contribueix en major mesura a la política impositiva d'aquest municipi. L'IBI, finalment, com ja vam presentar, com ja vam dir, només puja un 3%, només puja a l'IPC, que pensàvem que realment era de justícia no incrementar aquest impost d'una manera significativa, sinó fer-ho, òbviament, a aquell nivell bàsic que és l'IPC que tots coneixem. Bàsicament això, si hi ha preguntes, òbviament, doncs estarem encantats de contestar. La senyora Gatlla.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Abans d'encetar la defensa de la nostra proposta d'ordenances fiscals del 2012, voldríem fer una petita consideració sobre el format de debat de les mateixes. Creiem que debats tan importants com aquests haurien de dotar-se d'un reglament d'intervenció molt més laxa, donant més temps als diferents grups per a la defensa de les seves al·legacions i donant veu als diferents col·lectius i ciutadans que han aportat diferents aspectes a aquest debat. No volem obrir ara, doncs, un debat sobre el model, però sí deixar clara la nostra consideració al respecte. En base a això, treballarem les modificacions en l'actual ROM, dins del procés obert per aquest govern, i per tal de dotar el poble d'eines més democràtiques i participatives. Respecte al tema que ens ocupa, des de la CUP, entenem les ordenances fiscals com a una eina més per treballar i donar solucions per les greus problemàtiques socials que existeixen al nostre municipi, agreujades amb l'actual crisi degudes a la fallida de l'actual sistema econòmic i sobretot per les errònies polítiques socioeconòmiques per intentar salvar un sistema caduc i que s'ha demostrat totalment fracassat a hores d'ara. És per això que des de la CUP hem enfocat les nostres al·legacions en tres eixos bàsics, per mirar de presentar una alternativa assumible per tothom que ens permeti d'encetar un camí cap a la progressivitat fiscal i la justícia social. En un primer bloc de les 11 al·legacions que hem presentat com a grup municipal, hem volgut tractar les problemàtiques econòmiques que moltes famílies es troben en l'actual situació de retallada desproporcionada dels diferents governs de l'Estat i de tancament d'empreses i acomiadaments massius. Per això, des de la CUP, hem presentat al·legacions amb la intenció d'establir uns criteris marc per les bonificacions per a aquelles famílies que es troben en una situació més preocupant, utilitzant per això el salari mínim interprofessional com a punt de referència, amb la intenció de facilitar la valoració a un departament de benestar social que des de l'esquerra independentista de la nostra vila ja fa molt de temps que denunciem que és massa minso per la quantitat de casos que hauria de poder valorar. Un departament que, més enllà de ser retallat, hauria de ser dotat amb unes eines compatibles amb el paper central que nosaltres entenem que haurà d'assumir durant els propers temps l'administració. En aquest mateix bloc hem proposat una al·legació respecte a l'equiparació de bonificacions entre les famílies monoparentals i les famílies nombroses. Al·legació que sembla que, com ha dit el regidor, sí que ha estat recollida per l'actual govern. Un dels aspectes importants per poder fer unes polítiques socials efectives en el futur és l'educació, aspecte que és de vital importància per la mobilitat social i que des de l'actual govern considerem que ha estat menyspreat i fortament atacat i que aquestes ordenances fiscals no són un canvi en aquesta dinàmica. És per això que des de la CUP demanem a l'actual govern que, si us plau, rectifiqui i accepti les propostes presentades pels pares, les mares o els professionals de l'educació en aquest aspecte i, sobretot, que tinguin en consideració dues propostes concretes. La proposta de no aplicar l'augment en les taxes d'un 30% a les llars d'infants i que ho facin d'una manera més acurada als temps que corren aplicant un augment del 15% aquest gener proper i fent un augment, possiblement, del 15% més a l'inici del proper curs. Creiem que un 30% de cop és un càrrec massa gran per a les famílies treballadores. Tot i així, entenem que amb la retirada de bona part del suport econòmic per part del govern de la Generalitat, sumat a les dificultats en aquests àmbits, aquesta pujada sigui necessària. L'únic que demanaríem seria aquesta divisió de pujada de les taxes. A més, creiem que aquesta pujada hauria de servir per millorar les lamentables condicions salarials dels treballadors i treballadores, cosa que ens temem que no serà així. I també demanar la no aplicació del fort increment dels preus de l'escola de música, ja que el percentatge que ha de portar la família respecte a la totalitat del cost del servei és excessivament alt en comparació d'altres escoles municipals de la nostra zona. Des de la CUP entenem que aquesta elevada pujada en el preu pot ser un cop de gràcia per aquest servei. Un altre bloc seria el de l'augment dels impostos per a aquells que més tenen o per a aquelles activitats especulatives que han estat també en bona part responsables de l'actual situació econòmica del nostre país i el nostre municipi alhora. Per això, entre d'altres propostes, també hem demanat l'augment de l'impost sobre l'increment dels valors de propietat urbanes en el rang de temps més curt per tal d'evitar que amb la crisi l'especulació amb l'habitatge aprofiti a la desesperació de famílies en situacions complicades. La pujada de la taxa als caixers bancaris situats en l'espai públic, ja que les empreses bancàries utilitzen aquest per reduir les seves plantilles i s'enriqueixen amb taxes abusives en les seves operacions. També demanem l'aplicació d'un recàrrec en les llars no principals aplicant mecanismes que ja funcionen en d'altres ciutats del nostre país, com poden ser Vic o Berga, i que els hi recordem són governades també per CiU. Per tal de gravar les segones residències en els pisos buits en aquest cas. Amb aquestes al·legacions volem mirar de crear majors entrades de capital a les arques municipals, gravant aquells que més tenen en total coherència amb la nostra posició de progressivitat fiscal. A més, encetar l'atac a una de les majors problemàtiques de la nostra vila, la dificultat alhora per accedir a un habitatge digne. Per últim, hem proposat un últim bloc que aniria en la línia de la creació d'ocupació de qualitat al nostre municipi. És per això que hem proposat una bonificació de l'IAE per a aquelles empreses que ampliïn en un 10% el nombre de treballadors contractats amb contractes indefinits i també gravar amb un augment de l'IAE aquelles empreses que acomiadin a un percentatge significatiu de la seva plantilla. Així volem gravar aquelles empreses que entenguin l'acomiadament de personal com una forma d'estalviar-se diners. Celebrem, tot i que se'ns ha negat aquesta segona, almenys que hagin acceptat la primera. Aquesta és l'explicació, doncs, de la nostra posició inicial en les al·legacions que hem presentat en aquest ple. Creiem que és molt important donar un gir més social en l'actual govern i és per això que entendríem com un primer pas per poder avançar cap a unes ordenances fiscals més justes, tot com ja hem escoltat en les juntes de portaveus que aquesta no és la posició del govern del pentapartit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Té la paraula el senyor David García.
Gràcies, senyor alcalde. A veure, ens costa fer una intervenció després d'haver fet aquella reunió dijous passat, però independentment de les formes, de la manera que s'ha fet tot per urgència, ja no solament ha estat doncs, la presentació en aquest ple doncs, de l'aprovació definitiva, sinó que l'aprovació inicial crec recordar que també va ser per urgència. I solament una vegada hem pogut doncs, poder parlar doncs, amb el regidor d'Hisenda per poder comparar o poder dir la nostra o què és el que pensàvem nosaltres dintre del que eren les ordenances fiscals. Unes ordenances que van ser aprovades inicialment el mes d'octubre i que d'acord amb la llei qualsevol ciutadà ha pogut fer les seves al·legacions i que evidentment com a Partit Socialista també els han fet. Aquesta aprovació inicial del govern de les ordenances fiscals, nosaltres hem parlat sempre d'una pressió fiscal arriba fins al 23%. Val? Una pujada que nosaltres creiem molt elevada, donada la greu situació de la crisi econòmica que està patint la nostra societat. Independentment d'això, el clar exemple el tenen vostès, el fet que hi hagi hagut 9 entitats que han presentat al·legacions, d'elles la suma, com ha dit vostè, són 67, i només dos han estat valorades de manera parcial. Tothom coincideix amb el mateix. Tothom coincideix en que, home, no demanem més enllà que pujar el que puja l'IPC, que teòricament en èpoques de crisi creiem que és la manera més adequada de no pressionar fiscalment els sitgetans. Nosaltres vam agafar el discurs del senyor alcalde i parlava de que volia ser alcalde de les persones. Nosaltres les al·legacions que hem fet només hem mirat per les persones. Vam fer una primera al·legació en la qual posàvem i dèiem que, home, volíem col·laborar, que volíem ajudar, que n'érem conscients potser d'un anterior equip de govern amb una falta de gestió, però està clar que és una situació, la situació actual, home, és greu i no és solament de l'Ajuntament de Sitges, sinó que és de molts ajuntaments o de moltes administracions. Però està clar que parlàvem d'un IBI que ara ha tret vostè, però que un IBI que ja puja el 3%. Home, nosaltres hem d'agrair que sàpiguen vostès que l'Estat, el senyor Rajoy, no pujarà, però lo habitual en la llei de pressupostos, quan no es prorroga, lo habitual és pujar el que puja l'IPC. Per tant, estem sumant el 3 més 3. Per tant, estaríem fent d'un 6. Vam fer al·legacions sobre el subministrament de l'aigua. Demanàvem senzillament no anar més enllà de l'IPC. Fèiem al·legacions per afavorir les empreses, els comerços i les empreses emprenedores, precisament per sortir d'aquesta crisi en la que estem. I finalment tancàvem el tema o tancàvem les nostres al·legacions amb la llar d'infants i amb l'escola de música, que realment la pujada ha sigut considerable. Ens tindrien amb un vot afirmatiu o, si més no, amb una abstenció. Però, evidentment, si cap de les al·legacions que nosaltres hem donat, doncs el nostre vot serà en contra. Evidentment, també agraïm als serveis tècnics. Home, jo m'he llegint cada un d'aquests informes dels serveis tècnics i agrair doncs, la feina que han fet doncs, el Departament de Recursos Financers. Però en qualsevol cas, sempre parlen de que finalment ha de ser la voluntat política la que dona el marge. I en aquest cas no hem vist voluntat política. Home, l'estat d'opinió de que estem molt malament l'han fet vostès. L'han fet vostès amb l'equip de govern. Jo crec que sí. Està, és clar, és clar. Però és posar més terra sobre la que ja tenim. Crec. I si no, sí que els demanaria aquest respecte en aquest cas. Jo, home, parlar i adreçar-nos a nosaltres com a equip de govern o com a consells de participació, home, a desitjos, home, està clar que estem aquí per millorar i per intentar donar el màxim que podem donar cap al nostre poble. Però sí que parlàvem i oferíem la possibilitat que en el 2013 parléssim d'una fiscalitat progressiva que fos més equitativa i que faci pagar el que més té, no el que més utilitza, com ara diuen. Jo tancaria aquesta intervenció, esperem una segona, si és necessari. Gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyor Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. En resposta a les intervencions dels grups de l'oposició, clar, senyor Ortiz, posar un recàrrec a les empreses perquè despedeixin persones no pot ser, no ens empara la llei per fer-ho, malgrat que, òbviament, la idea és bona, però no podem fer perquè nosaltres, el govern, l'Ajuntament, el consistori ha d'actuar amb l'empara de la llei i això, per molt que ho vulguem, per molt que ho demanin vostès, no pot ser. Segona, òbviament el model és millorable, sempre el model és millorable i treballem i espero que treballem plegats per buscar un model millorable que cal fer-ho més just i en el sentit, si vol, de la progressivitat fiscal que vostès comenten, que pensem que és una de les vies que ens ajudaran a solucionar els problemes de finançament d'aquest municipi. Treballem-ho, però fem-ho en temps. Si a l'octubre vam aprovar l'aprovació inicial del text d'ordenances que va presentar el govern, no esperin, sisplou, el 7 de desembre a presentar les seves propostes. Presentin-les la primera setmana de novembre i tindrem tot el novembre i la primera setmana de desembre per parlar-ne, per treballar-ho, però clar, del 7 de desembre ara realment tenim poc marge de maniobra. Ja tindrem ocasió i li ben asseguro que a les properes intentarem que buscar aquest temps, però si presenten l'últim dia les al·legacions hi ha poc marge ja per negociar res, per parlar res. No? I després, a les seves paraules, no hi ha mala fe, òbviament, però hi ha una certa incongruència, senyor Ortiz. No, és que no em pot demanar a la mateixa frase no augmentem les taxes de la llar d'infants i a la mateixa frase em diu que serveixi aquest augment per posar al nivell el sou de les treballadores. És que una cosa va amb l'altra, és a dir, el que no pot ser és amb el deute que hi ha d'aquest servei pretendre que no cal reequilibrar-lo per tal de garantir-lo en el futur. Cal reequilibrar econòmicament el servei per tal de poder precisament posar en la seva justa mesura els sous dels professionals. Però el que no em pot dir és no facin una cosa i facin l'altra. Màgia, no, encara no hem arribat a aquest nivell, malgrat que ens agradaria. També haig de reconèixer que han estat molt valents i ho reconec en el sentit de pujar, fins i tot proposar pujades d'algunes taxes, lo qual, inclús per sobre del que ha proposat el govern, lo qual realment els hi reconec i estem segurs de que en el futur ho podrem treballar amb un cert temps per endavant, no? Respecte a les paraules del senyor David García, jo, senyor David García, no em puc creure que digui això. És que no m'ho puc creure. Realment, jo crec que no sé, el nivell de... No sé realment a quin món estan. Les pujades de les taxes d'aquest poble van per cobrir el deute que vostès han deixat. No ens enganyem. No ens enganyem. Vostès han deixat un deute de 24 milions d'euros de factures per pagar. Aquestes empreses que ens estan reclamant els diners són empreses que vostès no van pagar. I ara diuen, no pugem, pugem un 3%. Però si la pujada d'impostos és per el que vostès van fer, és que encara tenen la cara de dir que no pugem els impostos, però si és que és precisament per vostès que s'han de pujar. No hi ha més remei que pujar més del 3% per cobrir el dèficit que van deixar. Com encara poden tenir això... I dir això realment a mi m'exaspera una miqueta. La voluntat política d'aquest govern, la voluntat política d'aquest govern és mantenir els serveis, mantenir el màxim nombre de serveis, la màxima nombre de qualitat dels serveis. Per això el que cal fer és, òbviament, reequilibrar tots aquests serveis, pensar que són realment... Nosaltres, com bé ha dit vostè, nosaltres treballem per les persones, però treballem per totes les persones... tant les d'ara com aquestes que ploren ara. Perquè aquestes que ploren ara no han de trobar els Sitges que hi ha actualment. Aquestes que troben ara han de trobar un Sitges i un ajuntament net financerament amb una capacitat econòmica suficient per d'això. El que no pot ser és que haver endeutat el futur d'aquests nens amb les seves polítiques durant aquests 8 anys. Això és el que no pot ser. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Alguna intervenció més?
Jo faria una petita intervenció.
Senyor David García, té la paraula.
Si pot ser, per tornar-li una mica el que comenta el senyor Mas, i després passaria la paraula amb el meu company, el senyor Rafael Roig, per motiu, doncs, evidentment, perquè, clar, evidentment han tret de l'antic equip de govern i, evidentment, demanaria a veure si li puc passar la paraula amb el senyor Rafael Roig.
Si vostè fa una intervenció curta, en principi només pot parlar una sola persona en cada tema, com és costum. Per al·lusions al govern anterior... li podrem donar la intervenció, però fàcil a vostè, molt curta.
Seré curtet. Home, que ens demani... Evidentment, jo també em puc exasperar, el que passa que no podria cridar avui, perquè tinc la veu fotuda, però també podria cridar i també podria pujar el to. Però sí que és veritat que no ens digui vostè a l'oposició que presentem els papers l'abans possible, quan només tenim 3 dies per mirar, des que ens envien les ordenances fins que hi ha el ple. Per tant, evidentment, no hem tingut temps. No hem tingut temps de mirar-nos-ho. Després sí que podríem haver mirat, però home, el primer dia que ens presenten de manera inicial les ordenances que nosaltres haguéssim pogut fer, al·legacions directament allà, les haguéssim pogut fer. Independentment d'això, torno a repetir el mateix. És a dir, vale, d'acord, hi ha una mala gestió i estem en una situació econòmica fumuda, però no li faci pagar precisament amb els pares d'aquests nens que ploren. I la pujada de l'aigua, la meva pregunta, i la pujada de l'aigua? Evidentment podríem parlar de tot i cada una. Jo l'únic és que he fet un exemple de les al·legacions que va fer el Partit Socialista amb la línia, és a dir, dels altres 50 i pico ordenances que hi ha, o taxes que hi ha, més els preus públics, nosaltres no hem dit res. Era acurat i pensàvem que cal equilibrar, com diu, el preu públic. Però, escolti'm, coi, estem parlant de les persones, estem parlant de la llar d'infants, estem parlant de l'escola de música. Bueno, si el que volem fer és una escola de música elitista i que ningú vagi a l'escola de música, doncs, i deixaria aquí la intervenció. Gràcies.
Gràcies, senyor David García. Senyor Rafael Roig té la paraula.
Sí, bé, jo ja penso que com el meu partit ja té assumit que serà un recurs o un argument recurrent, el de l'endeutament, el de com ho hem deixat. Però jo el que demanaria és que també, i el senyor Mas n'és coneixedor, perquè primer em vaig reunir amb ell i li vaig explicar quin era un procés o com es havia dibuixat el procés d'aquest Ajuntament pels propers 10 anys, precisament degut a aquest desequilibri corrent que s'estava produint i quines eren algunes dels aspectes que per nosaltres s'havien de millorar. I quan dic que expliquem-ho tot, perquè en aquell moment li va dir ja estem també pendents d'una sentència. i pendents una sentència que vostès han donat llum o han donat coneixement d'ella amb una comissió de govern, no recordo si era a finals d'octubre o primers de novembre, que és la sentència, i ara és que quan parlava el senyor Òscar Ortiz del tema de l'impost d'activitats econòmiques és quan m'he recordat d'aquesta sentència clarament. I és una sentència que els ha arribat a vostès, una sentència que va començar el 2004, i consisteix a fruit de, i permeti'm que intentaré ser molt breu, fruit de la llei que va treure en el seu moment l'Estat espanyol, el govern d'Aznar, de l'abolició de l'impost d'activitats econòmiques, es va quedar que es farien unes liquidacions a posteriori. I va ser el govern del Partit Socialista qui va fer unes liquidacions que no vam estar d'acord en aquest municipi. I malgrat érem del mateix color polític, aquest municipi va decidir tirar endavant aquesta al·legació. I aquesta al·legació va anar en un primer moment, o van presentar una al·legació davant de l'Estat, l'Estat ens la va desestimar, posteriorment vam presentar el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en tot cas, si m'equivoco d'algun d'aquests estaments, el secretari em podrà corregir, que en aquest cas ens va donar la raó, l'Estat ho va recórrer, va arribar al Suprem i això ha arribat ja al final, amb tots els arguments favorables a l'Ajuntament de Sitges. I diguem això perquè és cert que hi ha un deute corrent, i ara mateix ens ho recordava el senyor Mas, de 20 i tants milions d'euros. Bé, doncs, aquesta sentència li significarà a l'Ajuntament de Sitges cobrar més de 7 milions d'euros de traços i interessos. Sí, senyor, sí, senyor Mercè, més de 7 milions d'euros. Però el que és més important d'aquesta sentència és que l'OMESI hi ha tot el principal, més els interessos des del primer moment. Però el que és més important d'aquesta sentència, que això és importantíssim perquè pot significar que el deute corrent li baixarà el 30%, el que és important és que tindrem ingressos anuals fixes per aquest concepte al voltant o superiors als 700.000 euros. I això ho tindrà aquest Ajuntament. Per tant, quan nosaltres demanem en moments determinats, no és per fer volar coloms que es mantinguin una sèrie de qüestions, és perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies, dels quals, jo no sé si l'equip de govern en tenia coneixement, però amb la conversa que vaig tenir amb el senyor Mas, li vaig dir que hi havia això i que veuria com es resolia. I això es va resoldre definitivament, sembla que va ser a finals del mes d'octubre, aquesta sentència. Per tant, quan parlem i dic que no es dona tota la informació, és evident que no es dona tota la informació i en aquest cas hi ha aquesta possibilitat real que penso que fa crear, perquè ara sí que ja és definitiu quines són les expectatives d'aquest municipi. I els hi recordo, i això no ho dic jo, sinó que això anant a les fonts del Ministeri d'Hisenda, si vostès agafen municipis turístics del tipus de Sitges, veuran que l'endeutament d'aquest municipi és dels que està menys endeutat, malgrat l'endeutament és alt, en relació a aquests municipis turístics. Amb aquesta sentència passem a ocupar la mitja dels altres municipis. Per tant, diguem-ho tot, sisplau. El que passa és que hi ha coses que no es volen dir i no es volen sentir, i aquesta és una realitat que està aquí. Per tant, si ho diguem tot. Gràcies.
Gràcies, senyor Rafael Roig. Té la paraula el senyor Jordi Mas.
Gràcies, Batlle. Senyor David García, les ordenances les té vostè des del dia 24 d'octubre en el ple d'aquest Ajuntament. Si del 24 d'octubre no ha tingut prou temps de mirar-s'ho, en fi, no és problema meu. Aquí, certament, deia el senyor Roig, clar, nosaltres realment el que no fem és gastar-nos els diners si no els tenim, senyor Roig, a diferència de vostès que se'ls gastaven quan no els tenien. La sentència que comença de l'IAE, quan tinguem els diners a la caixa, veurem el que fem. De moment, aquests 7 milions que vostè diu ni arribarien a pagar els 24 que va deixar, ni tampoc arriben per pagar les sentències que vostès ens van posar judicials i que hem d'anar pagant. Per tant, en definitiva, els 7 aquests quedaran en res, per culpa de la seva gestió, de la seva actuació. I és que, en definitiva, aquí estem parlant també de prioritats. L'equip de govern el que vol, òbviament, no és pujar taxes, és mantenir i garantir la sostenibilitat dels serveis. I això avui en dia, per culpa de la seva gestió, ho vulguin sentir o no vulguin sentir, ho acceptin o no, facin volar coloms o no, és per culpa seva en aquest moment. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Lluís Mercè té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Anem a veure. Sí, em sembla molt bé que hi hagi aquesta sentència perquè alguna també els hi tenen que donar la raó, no? Perquè tota tampoc ni la tenen ni la deixen de tindre, no? Vull dir, entenem-se, perquè clar, vull dir, hi ha moltes sentències que encara tenen que arribar, a part de la del 1,5 milió d'euros de rap penat o els 460.000 euros de rap penat també de la senyora que no me'n recordo el nom. Sí, no, no, i després pues, tots els temes del pont de Garraf, 700 i pico mil que encara estan per fer, i així, així podríem anar a quasi els 20 milions d'euros amb els temes que no tenen res que veure amb el tema d'aquests 20 i pico que queden encara restants que poden passar. Vull dir, així és que no llancem els coloms a l'aire perquè els temes no són tan clars. Perquè una cosa és el pressupost i una altra és el que falta encara per tipificar. Perquè a part de tipificar tenim tres sentències en aquests moments, però en falten altres per arribar. I altres que es deuen que encara des del 2009 no hi ha ni certificat final d'obra, amb el qual són 774.000 euros que es deuen de Garraf. I així es podria anar estenent-me d'altres punts i partides que puc anar dient-li en tota la nit. Però ja que estem amb les ordenances, només em basaré i estic molt content de la negociació que he fet en Sorea amb el tema de l'aigua. No? I m'ajustaré a lo que és el meu departament, que en aquests moments, és, en aquest cas, és el tema de l'aigua. El total de despeses a repercutir sobre les tarifes és de 3.418.958 euros, que sobre el total del cabal previst a facturar és de 4.082.000 metres cúbics, suposa una tarifa mitjana global del 0,83 euros metro cúbic i un increment del 7,24 sobre la tarifa mitjana vigent. Causes que originen aquest increment. Primer, l'augment del fons de reposició de l'Ajuntament fins a 339.865 euros a l'any, que respecte al fons de reversió de l'estudi interior de 232.065 euros a l'any, suposa un increment de 105.881 euros any. Tenint en compte el total de despeses autoritzades de l'estudi anterior de 3.175.093 euros a l'any, aquest fet ja explica un increment de tarifes del 3,3%. Això, si no recordo malament, va ser un invent de vostès que van aplicar a Sorea. Val? Vull dir que això ja el 3,3 ens ve ja per nassos. No? Segon, la repercussió del 5% de preus de la compra d'aigua, que suposa 43.997 euros l'any, suposa un increment en les tarifes de l'1,6%. L'augment final aprovat per Atll de la compra de l'aigua, perquè vam fer aquesta negociació amb Sorea abans de que pugés Atll l'aigua, és del 8,5%, que suposa un augment de repercutir en la tarifa del 2,96%, que hagués tingut que anar al total del 8,60 de l'augment total de la tarifa. Tercer, l'increment de la partida de material conservació per incorporació del manteniment dels equips de telemesura i més el manteniment de la mina principal fons explica un increment de les tarifes de l'1,9%. Quart, l'increment de les partides de despeses generals per incorporació de les millores pel servei d'atenció client personal del servei al sistema Aquasis, que permet una gestió integral del cicle comercial o la formació del personal del servei, aquestes es repercuteixen en tres anualitats per total de no gravar excessivament la tarifa. Explica un increment de la tarifa del 0,4%. Cinquè, l'increment del tipus d'interès fins al 0,44% que afecta el cost financer dels actius aportats pel concessionari i que l'estudi anterior era de 3,81%, aquest fet explica un increment de les tarifes del 0,5%. Sisè, els increments experimentats als costos unitaris de la resta de factors bàsics que intervenen a aquesta activitat, a l'índex interanual dels preus al consum de Catalunya, es situa actualment en un 3%. A l'agost del 2011 es compensa per a l'evolució d'altres despeses com l'energia elèctrica o els ingressos no accessoris de la conservació dels comptadors. Aquest any 2012 s'aplicaran 2.000 comptadors nous sense cap cost a l'abonat. Vale? I li faré el resum. Fons de reposició, 3,30 per millores del servei, compra d'aigua Atll, 1,60, augment previst a l'octubre del 5%, quan després ha sigut el 8,5%, que és el que factura Atll, conservació 1,90, augment de telemesura i mina principal fons, i cost d'actius de financiers 0,44, augment de tipus 7,24. Si véssim anat a la compra de l'aigua al 8, véssim anat a un total del 8,60 perquè hagués tingut que ser el 2,96. Vull dir, llavors jo crec que em dono per satisfet aquesta negociació que s'ha fet amb el tema de l'aigua. Crec que puja només que 2 i algo euros al trimestre i crec que ha sigut una bona negociació amb el tema d'aquesta tarifa de l'aigua i de veritat que em dono per molt satisfet d'haver-la fet. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Té la paraula la senyora Vinyet Lluís.
Bé, jo en aquest moment el que parlaré serà d'aquest augment que diem de l'Escola de Música i també seguint una mica el procés de gestió que s'ha fet en aquestes concessions. I una premura és que l'Escola de Música a l'IPC no es va pujar des del 2007. Després es va consentir, el per què no ho sé, una concessió d'un augment de sou a la concessionària. A més, hem tingut la baixa de la subvenció, que és un 30%. A veure, tot això ens dona peu a que s'hagi de regularitzar aquest servei i s'ha de replantejar aquest servei. I a partir d'aquí, després, quan hi hagi més intervencions, acabaré de parlar de més coses.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Té la paraula el senyor Jorge Carretero.
Gràcies, senyor Batlle. La verdad es que este es punto de orden del día, era para hablar de ordenanzas fiscales, de alegaciones, tal y como ha estado defendiendo nuestro regidor de Hisenda, Jordi Mas. Y bueno, aquí parece que el señor Roch pues, ha venido aquí a lucirse con una noticia de una sentencia que llevan esperando muchísimo tiempo y que han utilizado de una forma... Yo no sé si usted conoce lo que es el principio de prudencia. Creo que el señor Mas lo ha explicado muy bien. Gaste el dinero cuando lo te ha ingresado, pero no se lo gaste año tras año cuando no lo ha ingresado año tras año. O sea, realmente ustedes han sido imprudentes con la gestión de este tema y la prueba es la situación económica en que han dejado este ayuntamiento, que ustedes califican de estado de opinión, de recurso recurrente, pero lo cierto es que si ustedes no lo quieren reconocer, pero es la pura realidad, que ustedes han dejado prácticamente en la bancarrota este ayuntamiento. Han sido irresponsables, han sido imprudentes y este gobierno, tal y como ha explicado el señor Jordi Mas y que es el sentimiento de todo el equipo de gobierno, pues lo que está intentando es mantener unos servicios, los máximos servicios posibles, con la mayor calidad posible, pero con las limitaciones que ustedes han dejado, porque es que aquí ya no nos fía nadie. O sea, realmente estamos recibiendo continuamente pues empresas y empresas a las cuales ustedes han dejado de pagar años y años y años. Ustedes son muy solidarios con los emprendedores, con los pequeños y medianos empresarios, de palabra. Pero realmente el apoyo para un pequeño empresario y un medio empresario es que no les engañen y que cuando les contratan algo, se pague. Y ustedes han estado jugando con esta gente. Y se les debería de verdad caer la cara de vergüenza porque nos estamos encontrando unos panoramas que tienen la suerte de no estar ahora allí. Tienen ustedes la suerte de no estar allí. De verdad que me duele mucho realmente ustedes y usted personalmente no están para darnos lecciones aquí. No, porque ustedes ya suspendieron el examen. Lo han suspendido. Sí, sí. Y las pruebas son las elecciones. Lo han suspendido. Y con muy baja nota. No es de recibo los comentarios que usted ha venido aquí a hacer. Y desde luego, si quería lucirse, le ha salido mal. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Carretero. Señor Rafael Roig, té la paraula. Seria l'última intervenció del grup municipal socialista. Gràcies.
Miri, senyor Carretero, jo no vinc a donar lliçons a ningú, però vostè tampoc me les doni a mi. I li diré, i li diré amb un to suau, quan en aquest moment es va fer aquest recurs, i li repeteixo, hi havia un govern, d'un govern pròxim a nosaltres i els interessos de Sitges van estar pel davant de qualsevol altra situació. I vaig instar aquest recurs i com vostès saben i són coneixedors, durant uns anys que en aquell moment em va tocar per la meva situació política ser president, vicepresident en aquell moment de l'Organisme de Gestió Tributària i posteriorment aquests quatre últims darrers anys president d'aquest organisme, i vaig instar aquest organisme que tirés això endavant en benefici del municipi de Sitges. I lliçons també, igual com moltes vegades, i vostès saben que els recursos i els processos judicials es paguen, en aquest cas, des d'allà es van fer càrrec, per instruccions, evidentment, de la presidència, de tot aquest procés. Per tant, intentem també dir les coses que són. El problema és que aquí s'ha plantejat un tema que no ha agradat sentir, es veu en aquests moments, quan jo penso que hauríem d'estar tots contents, per el que això significarà de recaptació i significarà de rebaixa del deute corrent, per el que significarà d'ingressos a posteriori fixes en el pressupost d'aquest Ajuntament i sobretot perquè és un procés judicial i aquí és la prudència que vostès em demanen, jo l'he tingut, perquè això és una sentència ja firme. Ja no té volta, ja no té cap mena de possibilitat de tornar enrere. I per tant, potser sí que jo l'hagués pogut estar explicant, això m'ho hagués pogut dir el juliol, però l'1 de novembre ja no m'ho podia dir. I el 19 de desembre, em sembla que és 19, i el 19 de desembre, doncs encara menys. Miri, jo entenc, felicito, senyor Mercè, sincerament, aquest procés que ha portat de negociació amb la companyia, perquè sé que era complicat i que hi havia coses, per el que he explicat, d'això. Però, molt bé, però jo he explicat una altra cosa. Jo entenc ara que el qui vulguin aquí tirar la cavalleria per sobre i despistar o desviar l'atenció en el tema que he plantejat. Mirin, les coses es fan si hi ha voluntat política. Llavors hi ha possibilitats o no. Els marges que hi ha són els que hi ha. Però en primer lloc s'ha de veure si hi ha la voluntat política. I en aquest cas, com hem fet la intervenció del meu company, el senyor David García, quan parlava del tema de les ordenances, a l'hora de plantejar o no moure o parlar d'algunes al·legacions o atendre algunes de les al·legacions o, si més no, fer algun gest amb algunes de les al·legacions, de vegades és voluntat política i amb això, com li ha dit el senyor García, ja ens haguéssim sentit satisfets. Per tant, i ell ha anunciat quin és el nostre posicionament en aquest tema al nostre grup i, per tant, serà un vot en contra d'aquest tema que hem estat parlant. Gràcies.
Gràcies, senyor Rafael Roig. Té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Ens ha espantat una mica en algun moment del debat perquè estàvem descentrant el que és el tema del debat, que són les ordenances, que és el que ens està portant en aquest punt. I les ordenances és un mecanisme molt important per poder doncs, recaptar diners i per poder doncs, disposar de líquid perquè el municipi tiri endavant. M'agradaria anar per parts amb algunes qüestions, allà si aconsegueixo sortir-me'n, perquè hi ha hagut moltes coses. Miri, senyor Mas, sí, el dia 24 d'octubre vostès van posar la proposta d'ordenances fiscals damunt de la taula, això és cert, i nosaltres les hem presentat el dia 7 de desembre, sí, però és que el dia 7 de desembre finalitzava el termini de presentació d'al·legacions. I ho hem fet entrant en aquesta data per intentar-les treballar el millor possible, i el millor possible perquè ens hem sentit responsables. Hem presentat 11 al·legacions. Per nosaltres ha sigut una feina que realment ens ha estat no difícil de fer, sinó al contrari, molt gratificant, i molt interessant de fer perquè hem buscat els objectius que perseguim pel municipi, la progressivitat fiscal. O sigui que, si ens hem atès a la data del dia 7 de desembre, creiem que era del tot legítim. Ja li he dit que al principi no m'agradaria haver entrat doncs, en un debat de procediment i etc. Però bé, bueno, hi entraré una miqueta, intentaré no ser molt extens. Però mirin, el format actual de negociació de les ordenances fiscals i dels pressupostos en dos blocs com s'està fent ara diferents, creiem que no és el millor sistema. Des de la CUP entenem que podria ser molt més positiu fer-ho d'una forma conjunta. Si més no, ens sembla que definir primer quan ingressa l'Ajuntament, com i en concepte de què, i després mirar com es reparteixen aquests diners, no és el que resulta més interessant pels ciutadans. Som partidaris de definir primer les necessitats bàsiques, sobretot ara que som en crisi, i després decidir com ho paguem amb unes eines i amb uns mecanismes que desitgem siguin àmpliament oberts i amb novedoses formes de fer que han de ser la cúspide d'un procés cap a les ordenances fiscals i els pressupostos participatius, com ja vam sol·licitar a la CUP amb una moció entrada en un ple anterior. Cal que s'assoleixi en aquest procés la seguretat que suposa la seva viabilitat i l'assoliment així de la sostenibilitat dels costos dels serveis, com vostè bé diu. Perquè, senyors, no podem permetre'ns seguir amb aquesta situació de desgavell econòmic i de falta de líquid que hi ha avui dia en el municipi. Després, seguint amb algunes de les qüestions, i com que no podem permetre'ns dos aquest desgavell, vostès ens van anunciar inicialment l'aprovació dels pressupostos per avui dia 19 de desembre, i el novembre ens l'han traslladat a una data de la sessió plenària del febrer, possiblement. I aquest moviment l'han fet elegant a les complicades negociacions que a hores d'ara hi ha amb els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament per l'ajustament del capítol primer. Això provoca que no puguin quadrar doncs, ara el pressupost abans d'acabar l'any. Ens trobem, doncs, en una situació de pròrroga de pressupost encara del 2010. amb situacions de modificació de crèdit que això comporta i amb unes ordenances a hores d'ara que s'aprovaran, o així ho entenem, deslligades del pressupost. Així ho entenem, repetim. Vam entrar una moció i aquesta moció reclamava uns pressupostos participatius. Ara tenim tot el 2012 per endavant i aquest serà un dels treballs, un dels cavalls forts que agafarem la CUP. Treballar per aquests pressupostos participatius, perquè mirin, ho entenem com la cúspide d'aquest procés de participació. Hem de començar per mecanismes més senzills com poden ser les ordenances fiscals. És un procediment complex, la participació. Ha de ser ordenada, ha de ser endreçada, doncs, i ha de ser ben regulada i ben reglamentada, perquè si no això es pot convertir en un desgavell. Però mirin, hi ha molts municipis que la porten a terme, i aquí, al Principat, als Països Catalans, i no es provoquen desgavells. Els ajuntaments saben portar-ho, ho tiren endavant i obtenen resultats. I per què? Perquè hi ha voluntat política de portar-ho endavant en aquests municipis. Després, el debat, tot i que també ha anat girant a l'entorn de sentències d'aquí, sentències d'allà, nosaltres entenem que es tindria que haver centrat més en les ordenances, perquè n'hi ha moltes sentències que encara han d'arribar i que han de ser tipificades. Entenem nosaltres en la progressivitat fiscal que cal, doncs, pagar més taxes i més impostos. Per això hem sigut valents amb algunes de les al·legacions que hem presentat i per això hem demanat que es paguin impostos, perquè els serveis costen diners. I això ho sabem i som conscients. I per això hem demanat aquest augment de taxes. Però miri una cosa, vostè diu que no són mags ni tenen varetes màgiques. La CUP tampoc. Però tenim una petita caixa amb una vareta màgica que es diu fiscalitat progressiva i ens farem tan pesats en l'ús d'aquest termini com faci falta. Perquè potser això ens farà doncs, recaudar més diners en les arques municipals. Que més es pagui segons rendes. Entenem que és just, és solidari i és lògic en els contextos de crisi en els que estem. I és més, en el context en els que ens situen els partits grans com vostès, que es retreuen constantment les seves maneres de treballar. Així anem, doncs, així anem. Senyors, davant dels restrets de les seves gestions, volem solucions i alternatives. I nosaltres hi serem també per treballar. Per molt que siguem un grup petit i potser no tan significant com vostès. I ja per acabar, des de la CUP veiem que la proposta final del govern queda en essència idèntica a la proposta inicial que fan. Farem un vot contrari a aquestes propostes sobre ordenances fiscals. Seguim veient per part de l'actual govern una manca de programa econòmic que ens ajudi a sortir de la crisi. No veiem una aposta per noves propostes de finançació, per alternatives del model turístic i econòmic i comercial tan important a la nostra vila. Només observem retallades socials i majors imposicions fiscals sobre les famílies treballadores i no sobre les rendes més altes. Almenys això és el que veiem a hores d'ara. I per part del grup del PSC estem veient moltes voluntats de mà estesa, però alhora també continuem veient molts retrets i falta d'entesa en un futur. Aquestes ordenances fiscals, doncs, ens demostren que ens trobem amb un govern que es mostra fort i poc laxa davant dels més febles. I veiem que són febles i laxes davant dels més forts. Votarem en contra. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Jordi Mas té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Senyor Ortiz, repeteixo, el model és millorable com tota la vida és millorable i hem de lluitar plegats per millorar-lo, òbviament. No he dit que no sigui legítim el que han fet, això no he dit, no ha passat per la meva boca. Òbviament vostès han seguit la legitimitat al peu de la lletra, només faltaria, per tant, no, òbviament no he volgut dir en cap moment que no fes legítim les seves al·legacions. El que sí que li vull dir és que tot, malgrat que tot és millorable, tot a vegades té una cadència pròpia, una dinàmica pròpia per determinats moments. És a dir, el tema de les ordenances s'ha d'aprovar definitivament abans de preparar els pressupostos, perquè les ordenances et diuen, en certa manera, quines són les tarifes dels determinats serveis, sobretot quin és l'IBI que es pot aplicar i, per tant, sense aquesta informació no podem fer pressupostos. Per tant, que ja de per si és normal que les ordenances s'aprovin primer, com passa a tots els ajuntaments, i després s'aprovin els pressupostos. I vull remarcar-ho així, és a dir, avui el que estem fent és precisament fixar aquella quantitat més important d'ingrés per aquest municipi, que recordo que és l'IBI i que recordo que només es puja el 3%. Per tant, la pressió fiscal sobre els contribuents de Sitges realment existeix en alguns serveis que serveix per redreçar-los i per garantir la sostenibilitat, però el fet de pressió fiscal a Sitges es diu 3%. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Alguna intervenció més? Bé, abans de passar a la votació, m'agradaria fer un apunt final, una mica recollint el debat que hi acaba d'haver sobre les ordenances fiscals. Començo pel grup de la CUP, donat que ha sigut l'última intervenció abans del regidor d'Hisenda. Mirin, de veritat, jo entenc el seu discurs, entenc moltíssim el seu discurs polític. Hi ha algunes coses que les comparteixo, però no estem inventant la sopa d'alls. Vostè es pot creure que aquest govern no ha pensat quins són per nosaltres els serveis prioritaris? Aquests dies s'està plasmant. S'està plasmant. Estem intentant mantenir, salvar amb l'augment que hi pugui haver de taxes o de preus públics uns determinats serveis davant d'uns altres. Aquest govern ja ha deixat pel camí algun servei i ha prioritzat. En aquest cas, per exemple, llars d'infants i escola de música, per exemple, per citar-ne dos. Dos serveis que no tanquen. Però, evidentment, amb la situació que tenim, hem de prendre mesures, sovint dures, ho entenem i en som conscients, però també som valents a l'hora de fer-ho perquè alguna cosa hem de fer. Per tant, aquest procés que vostè deia de que primer s'han de prioritzar quins són els serveis que volem, l'hem fet al govern. Aquest debat intern l'hem fet. I, òbviament, després hem de decidir com generem els ingressos per mantenir-los, com paguem aquest servei per mantenir-los oberts, per mantenir-los funcionant, perquè els ingressos que tenim actualment no ens permeten fer-hi front i no ens permeten continuar mantenint-los oberts i funcionant com estan ara. Per tant, li dic, la sopa d'alls està inventada, senyor Òscar Ortiz, està inventada. Evidentment, no portem unes ordenances a la babalà. No portem unes ordenances que no ens hem mirat i que no sabem per què les fem. Jo estic d'acord amb vostè amb la fiscalitat progressiva, totalment d'acord, però la fiscalitat progressiva no pot ser sinònim d'endeutament progressiu. Si en alguns serveis municipals apliquem una fiscalitat progressiva feble, continuarà augmentant l'endeutament municipal, perquè hi ha serveis que en aquest moment són deficitaris, no els cobrim i d'alguna manera els hem de cobrir si els volem mantenir. Per tant, fiscalitat progressiva, totalment d'acord, però que no sigui sinònim i acompanyament d'endeutament progressiu. I per últim, no em digui que defensem els forts i que no estem al costat dels febles. No li admeto aquesta observació. Ens estem trencant les banyes per intentar mantenir aquells serveis que s'estan prestant en els més febles. També ho estem fent. Pot donar la sensació que no, en algunes coses, però ho estem fent. A més, quan tinguem el pressupost a la mà, veurem a qui estem afavorint, si els forts o els febles. Ara això sí que els hi demano. Si vostè fa aquestes afirmacions, vingui aquí amb una proposta. Com ha fet amb les al·legacions, amb 11 al·legacions de les quals dues les hem acceptat, perquè que les famílies monoparentals tinguin bonificacions i que aquelles empreses que creen ocupació puguin tenir bonificacions en l'IAE, ho entenem, ho comprenem i ho compartim. Si van en aquesta línia, amb els pressupostos, entendré, permeti'm, que faci observacions com les que he dit, però amb propostes a la mà, fermes, en el pressupost, que és quan realment tocarà debatre-ho. Grup Municipal Socialista. No vull afegir res més del que s'ha dit. Respecte a les sentències, senyor Rafael Roig, vostè ens està dient que fem realment, que no intentem fer, sostenibles tots aquests serveis perquè l'Ajuntament de Sitges sortosament ha rebut una sentència favorable? No hem d'aplicar que aquests serveis siguin sostenibles en les ordenances fiscals. Pensi que les càrregues que ha rebut aquest Ajuntament no només són financeres, n'hi ha algunes que són processals i judicials. Això vol dir que de la mateixa manera que hem tingut una sentència favorable, n'estem rebent moltes de desfavorables, que també seran milionàries. I també hi haurem de fer front. I hem d'aconseguir atacar les dues coses. Fer sostenible els serveis i poder pagar les sentències. Les dues coses. Per això el resultat que entenem nosaltres i que és criteri d'aquest govern és aplicar les ordenances que portem. Jo, la veritat és que quan sentia les seves intervencions, i demano disculpes per la veu, estic refredat, tothom, per part del govern, tots els grups ho han dit. L'Ajuntament està com està, i això és responsabilitat de qui és, i no és
un estat d'opinió, és un estat real, és la pura veritat. Aquest ajuntament, si no s'atura el dèficit també dels seus serveis, entrarà en fallida i no ho podem permetre. Per això hem posat el fre de mà, per això hem dit prou. I el que estem fent ara és aplicar realment aquelles polítiques també tributàries que entenem que ens faran sostenibles els serveis. Dit això, jo entenc, el govern entén, que aquestes ordenances responen a criteris de justícia social, malgrat els augments que puguin tenir determinats serveis. Per què? Perquè no es contempla, que cap servei es mantingui només amb els ingressos dels sitgetans. Per tant, els sitgetans no pagaran la totalitat dels serveis. En segon lloc, perquè els usuaris, els sitgetans i les sitgetanes, pagaran per aquells serveis que utilitzen. Això vol dir que aquells impostos generalistes aniran destinats a les actuacions generalistes, globals, i que l'usuari pagarà en funció del servei que utilitza, que és el que entenem que és més just per a tothom. I com sempre he dit, ningú es quedarà enrere. Aquelles famílies amb limitacions de renta, aquelles famílies que no puguin accedir a determinats serveis essencials, bàsics, aquest ajuntament, aquest govern, a través de bonificacions, de prestacions socials, estarà al seu costat. Estem parlant de famílies, d'aturats, de gent gran. Com no podia ser de cap altra manera.
Onze i 54 minuts. El saludàvem fa una hora aproximadament a l'inici d'aquest debat ahir en el ple municipal sobre les ordenances fiscals pel 2012. Com els dèiem, 67 al·legacions, d'aquestes 67 se n'aprovaren dues. Però aquest és el debat, diguem-ne, més polític de l'assumpte, perquè encara ens queda per escoltar les conseqüències socials del context econòmic que es viu i les diferents reflexions que es varen fer públiques en l'apartat de precs i preguntes. Fem una petita pausa. Tornem de seguida.